Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 25 de setembre de 2022. La segona nit de la Mercè a Barcelona es tanca amb aldarulls al voltant de la plaça d'Espanya. Es tracta del segon any consecutiu que la festa acaba amb la intervenció de la policia en aquest mateix indret. Avui fa 60 anys de les devastadores riuades del Vallès que van deixar un miler de desapareguts. Ana Gual, bon dia.
Bon dia, Fren. La crescuda dels rius i rieres van arribar també a la comarca del Barcelonès i van arrasar el barri de la Catalana, Sant Adrià del Besòs. Ho reviurem gràcies a l'arxiu municipal d'aquesta localitat.
Demà dilluns es preveu que es comenci a posar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid.
La rebran les persones més grans de 80 anys i aquelles que viuen en residències. L'Organització Mundial de la Salut pronostica que el final de la pandèmia és a prop.
En clau cultural, avui ha arrencat el concurs de castells a Torredembarra.
Els nois de la Torre, els castellers de Berga i els castellers d'Esparreguera han ocupat el podi d'una edició que resoldrà el proper cap de setmana a Tarragona.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia, avui la jornada és bastant tranquil·la, després que de matinada sí que hi ha hagut xàfecs intensos cap al nord-est, també a punts de litoral ha anat marxant amb mar endins, i al matí, doncs, en general, fins i tot assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos, especialment en trams de litoral i del prelitoral. Ara, durant la tarda, hem d'esperar que creixin de nou nuvolades en zones de muntanya, principalment Pirineu, Prepirineu. Poden deixar encara avui algun ruixat, però han de ser febles, aïllats, cap al sector més oriental, tant del Pirineu com del Prepirineu, i no en descartem algun d'altre d'encara més aïllat, feble, que a punts de l'interior del quadrant nord-est. Amb una temperatura que avui queda més baixa, es nota aquest descens de la temperatura, especialment cap a Ponent, cap al sud del país, tot i que el cel avui està doncs, menys ennuvolat en aquests sectors. Les temperatures més altes avui arribaran a primera hora de la tarda cap als 24-25 graus en aquesta àrea, i el descens no es nota tant, però també ha baixat una mica de temperatura cap a la zona de les comarques de Barcelona i també cap al sud de la Costa Brava. De cara a demà continuarem amb temperatura que a primera hora del dia serà baixa, però en canvi la temperatura màxima es recuperarà una miqueta, encara amb possibilitat d'algun ruixat cap a punts del nord-est i en general amb intervals de núvols alts i mitjans. És tot, ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Fren. Doncs hem tingut un matí tranquil, sense gaires incidències. Això sí, ara tenim una petita retenció, la ronda de dalt, just per accedir-hi. Hi ha hagut una petita avaria i encara hi ha 4 quilòmetres de lentitud. A la resta de dies se circula sense incidències. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. I en esports, el Real Madrid i el Barça es troben avui a la final de la Supercopa de Bàsquet.
Els blaugrana hi arriben amb el títol de la Lliga Catalana a la butxaca.
I el Nàstic s'enfronta aquesta tarda a la Morevieta.
Serà un cara a cara amb un dels rivals més potents del grup 2 de la Primera Federació.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció, als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Ana Gual i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. La segona nit de la Mercè a Barcelona es tanca amb aldarulls al voltant de la plaça d'Espanya. Es tracta del segon any consecutiu que la festa acaba amb la intervenció de la policia en aquest mateix indret. actes de vandalisme que han acabat amb alguns comerços de la Creu Coberta saquejats i amb part del mobiliari urbà incendiat. D'altra banda, un jove de 25 anys ha mort a Barcelona aquesta matinada per ferides d'arma blanca. L'alcaldessa Ada Colau ha desvinculat aquest crim dels actes vandàlics, tot i que les investigacions dels Mossos segueixen obertes. Fins al moment, hi ha hagut 12 detinguts, ens ho explica Carme Défez.
Poc després de les 3 de la matinada, un avís a la Guàrdia Urbana advertia d'una persona malferida al peu de les Torres Venecianes de l'Avinguda Maria Cristina, a prop de la parada del metro d'Espanya. La patrulla només ha pogut constatar la mort d'aquesta persona. Durant la nit s'havien desenvolupat diversos concerts en aquest espai. En una compareixença aquest matí, el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha desvinculat totalment aquesta mort dels concerts, però també dels incidents posteriors que s'han viscut a la zona de Creu Coberta.
Això es produeix a les 3:16, per tant no té res a veure amb els aldarulls que es produeixen a l'inici de les obres, perdó, de les tasques de neteja que es fan en tot l'espai de la festa. Això es passa als 4:40, quan un grup del voltant de 500 persones s'enfronten primer als equips de neteja i després posteriorment a la força policial. I s'han produït aquests incidents, aquests actes de vandalisme.
I és que poc abans de les 5 del matí, un grup de 500 persones que no volia abandonar la via pública ha sembrat el caos entre Plaça Espanya i el carrer de la Creu Coberta, provocant saquejos, algun comerç, trencament de vidres i crema de mobiliari urbà i motos. Batlle ressalta que ha estat una minoria incívica.
Lamentar, un cop més, hi hagi gent que no pugui celebrar la festa sense provocar aquest tipus d'incidents que condemnem tots i que, en primer lloc, perjudiquen a la gent que massivament assisteix en aquest tipus de festes. Per tant, doncs, també fer una crida en el civisme, el que ens queda de festa major.
Hi ha hagut 12 detinguts relacionats amb els aldarulls que han estat traslladats a la comissaria de les Corts. Mentrestant, la festa continuarà avui i demà amb un reforç de la vigilància policial.
De cara a la propera nit, doncs, els dispositius policials sempre es reforcen, sempre s'adequen a les característiques. També doncs, enviar un missatge de suport i de solidaritat amb els comerciants de l'eix de Sants. Estem ja en contacte amb ells. Aquest matí mateix, a primera hora, la gerent del districte de Sants-Montjuïc s'ha desplaçat en aquell espai i doncs, també garantim la seguretat en les properes hores.
Durant la Mercè de l'any passat, encara amb restriccions per la pandèmia, es van produir uns fets semblants, amb aldarulls i ferits, que van acabar amb diversos detinguts.
Avui fa tot just 60 anys de les devastadores riuades del Vallès que van deixar un miler de desapareguts. La crescuda dels rius i de les rieres van arribar també a la comarca del Barcelonès i van arrasar el barri de la Catalana a Sant Adrià del Besòs, on hi va haver 11 morts. Més de 2.500 persones van perdre la seva llar. La Sara Nicolàs ha anat avui fins a l'Arxiu Municipal de Sant Adrià per conèixer com es va viure aquella riuada.
I vaig veure, dic, bueno, aquí aquesta nit passarà alguna cosa, aquí vaig a la riera, i vaig baixar, i vaig anar tocant casa per casa i feia pujar a casa.
Y recuerdo el ruido de como si hubiera un río a 300 metros al lado de casa y muchos gritos de gente.
Són els testimonis d'alguns dels veïns del barri de la Catalana que la nit del 25 de setembre de 1962 veien com el cabal del riu Besòs creixia de forma sobtada. Passava de 4 metres cúbics al segon a 2.400 metres cúbics en poca estona. Mentre el marge esquerre del riu, el barri de Sant Joan Baptista, quedava protegit per una finca agrícola, a la Catalana, on havia molta barraca i construccions fetes tocant el marge dret, l'aigua va entrar de forma virulenta per tots els carrers. Pere Guaita és l'arxiver municipal de Sant Adrià de Besòs.
En el barri de la Catalana es troba absolutament abandonat per part de les autoritats franquistes municipals. I aleshores el que sí que hi ha és una organització gràcies als obrers de les fàbriques properes, també veïns del barri.
Els primers dies van arribar aliments, mantes i matalassos. També reallotjaven els veïns que ja no podien tornar a viure al barri. Una feina difícil, la de damnificar les més de 2.500 persones afectades que es va allargar durant setmanes.
Clar, heu de pensar que les aportacions fetes pel riu, tant de jot com d'argila, com de restes vegetals, com de qualsevol tipus d'abocament que arrossegava pedres o materials mobles, el riu queda absolutament destrossat. i els efectes seran visibles al barri durant ja no tan sols dies, sinó mesos.
La riuada del 62 va deixar una petjada enorme en la població de Sant Adrià. Moltes vides van quedar truncades i el seu record és present durant generacions. De fet, la ciutat va haver de conviure 12 anys més amb el perill d'un nou desbordament del riu, ja que la seva canalització no va arribar fins al 1974.
La regidoria de Rieres de Terrassa organitza una sèrie d'activitats per rememorar també els 60 anys de les riuades que van afectar el Vallès. Aquest matí, el Museu de Terrassa s'ha encarregat de fer una visita guiada a les zones de la ciutat que van resultar més afectades. N'informa Pau Aguilera des de Canal Terrassa TV.
Terrassa commemora des de divendres i fins a finals d'octubre el 60è aniversari de les catastròfiques riuades del 1962 que van causar centenar de morts. L'arribada massiva de persones d'arreu d'Espanya a la ciutat va provocar una mala gestió urbanística amb l'edificació d'habitatges en zones poc segures en cas d'aiguat, fet que va multiplicar els danys de la catàstrofe. L'Ajuntament i concretament la regidoria de Rieres de Terrassa han organitzat una sèrie d'activitats per recordar i homenatjar les víctimes i les repercussions d'aquest desastre natural dels anys 60. Una de les activitats s'ha celebrat aquest mateix diumenge 25 de setembre, el mateix dia 60 anys després, ha servit perquè el Museu de Terrassa faci una visita guiada recorrent les zones del centre que es van veure més afectades durant les famoses riuades.
El president del govern espanyol anul·la la seva visita a Barcelona i a Gavà, prevista per aquest cap de setmana. Pedro Sánchez ha donat positiu per Covid en les darreres hores i per aquest motiu no podrà visitar avui la Fundació Pasqual Maragall.
El líder del PSOE tenia previst participar a la Festa de la Rosa que organitza el PSC a Gavà. El president ha anunciat la seva baixa a través de les xarxes socials.
Tot plegat quan demà dilluns es preveu que es comenci a posar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid a les persones més grans de 80 anys i aquelles que viuen en residències. Una altra de les mesures que ja s'estan estudiant a Catalunya i a Espanya és la possibilitat que la mascareta deixi de ser obligatòria als transports públics i el seu ús passi a ser només una recomanació. I és que l'Organització Mundial de la Salut ha pronosticat que el final de la pandèmia està ben a prop. Ens ho explica Sílvia Villarroel, des de Televisió de Badalona.
El metge especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Pere Joan Cardona, considera precipitat dir que la pandèmia ha acabat. Creu que s'ha arribat a una certa estabilitat amb la Covid, tot i que el virus segueix present, això sí, sense generar casos greus. L'infectòleg no descarta, però, que continuïn sorgint noves variants que afectin sobretot a persones sotmeses a tractaments crònics. Cardona es mostra prudent i és partidari de deixar passar l'hivern.
Jo m'estimaria més deixar passar aquest hivern per veure com es comporta, no? Que és el que estem fent. Estem seguint tots els virus respiratoris en conjunt, no? Hi ha un pla de la Generalitat en què mirem no només aquest virus, ja l'integrem doncs, amb el de la grip, el rinovirus, els adenovirus, i veure com es comporten. Jo crec que un cop passem aquest hivern podrem pràcticament certificar que sí, que ja estem en una bona línia.
Pel que fa a l'ús de la mascareta, el doctor veu bé que passi a ser una recomanació al transport públic i no una obligació, i que s'hagi instaurat com un costum en moltes persones a la nostra societat. Pere Joan Cardona ha destacat que una de les coses que queda pendent de resoldre és la Covid persistent, una malaltia que es continua estudiant des de la unitat pionera a Europa ubicada a Can Ruti.
El jutjat d'instrucció en funcions de Ripoll acorda presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut per l'assassinat de la seva parella a Campdevànol. La causa queda ara oberta també per agressió sexual i maltractament habitual, ja que l'autòpsia n'hauria trobat indicis clars.
Consternació a Campdevànol després que dimecres es conegués la mort d'una jove de 21 anys. La policia va trobar el seu cos sense vida després que un home de 37 anys truqués al telèfon d'emergències explicant que la noia havia caigut en bicicleta i havia mort en subministrar-li un medicament per calmar el dolor. La noia, però, presentava senyals de violència i l'home va ser detingut per prestar declaració. Ara l'autòpsia ha determinat que la jove assassinada va patir una mort lenta i dolorosa provocada per múltiples traumatismes i pèrdua de sang. A més, s'ha confirmat que l'homicida la va agredir sexualment abans de matar-la. El detingut compta amb antecedents policials per violència de gènere en relacions anteriors i per tràfic de drogues, però segons fonts judicials no consten denúncies prèvies en relació amb aquest cas.
La policia espanyola ha detingut a Barcelona un ciutadà bosnià que estava reclamat per crims de guerra en el seu país. L'home tenia un ordre internacional d'arrest per presumptes delictes de tortura durant el conflicte dels Balcans dels anys 90.
El passat mes de febrer, les autoritats de Bòsnia i Herzegovina van emetre un ordre d'arrest per a un ciutadà acusat de cometre tortures quan feia de guàrdia en un camp de concentració. L'home va ser localitzat i arrestat a Barcelona el 15 de setembre. Segons un comunicat difós aquest dissabte, el jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional n'ha decretat el seu ingrés a presó.
Mor un motorista de 45 anys atropellat per un cotxe després de caure de la seva motocicleta a la C-35 a l'alçada de Llagostera. La víctima és un veí de Lloret de Mar.
L'accident va tenir lloc ahir al vespre a tocar de la sortida de Sant Grau per causes que encara s'estan investigant. El conductor de la motocicleta hauria sortit de la via impactant contra la mitjana i envaint el sentit contrari. Un vehicle que circulava en direcció contrària no el va poder esquivar i el va atropellar, causant-ne la mort a l'acte. Amb aquesta víctima ja en són 122 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que el menjar s'ha encarit més d'un 15% de mitjana aquest últim any. L'inflació es deixa sentir al cistell de la compra i els consumidors opten cada vegada més per productes més barats, però de menys qualitat. Escoltem a la Mercè, en Miquel, la Maria Teresa i la Neus, clients d'un supermercat.
Abans te deixaves 100 euros per dir alguna cosa i ara en 160-170 euros no baixes. I això cada setmana. Això té una repercussió bastant elevada. El peix, la carn, la fruita, la verdura, tot això s'ha encarit molt. Abans poder t'hi vas una mica més de fresc i ara t'hi vas una mica més de congelat.
Potser jo feia abans, però faig més. Si hi ha alguna oferta d'un producte que sempre compro, això sí, doncs llavors aprofito que oferta i compro una mica més. Si una oferta en l'oli, en comptes d'una ampolla, en compro dues o tres.
De moment, deixar de comprar no, però sí que a vegades doncs, et permeties un petit capritxo, no?, d'alguna cosa que estava una mica millor per fer el vermut, diguem, alguna cosa així, i ara dius, doncs, bueno, saps què, guaita, de moment no el farem.
A cistella de la compra tens de fer molts números, i estaria el cas quan hi ha ofertes, perquè si són coses que gastes, val la pena. Segons quins tipus de menjar compris per suplir segons quines carns, doncs a la llarga amb la salut pot afectar bastant.
En aquest aspecte, els experts alerten del perill que pot suposar l'encariment dels productes per la nostra alimentació. Ens ho amplia Erika Palomares.
Un dels efectes de la crisi econòmica global és l'encariment dels productes alimentaris. Això pot tenir un efecte negatiu, ja que moltes persones opten per comprar aliments més econòmics, però no tan sans. Ho explica Míriam Torres, doctora en alimentació i dietètica i degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic.
Afecta sobretot en termes de que tinguem desequilibris o dèficits de nutrients. I els dèficits més importants s'associen a les vitamines i als minerals, el que en diem els micronutrients, que estan bàsicament presents en tot el que serien els aliments d'origen vegetal i especialment els productes d'origen fresc. També hi ha un element important que és el dèficit de proteïnes o aquest desequilibri en proteïnes pel fet de que deixem de prendre aliments que són clarament fonts nutritives de proteïnes, com pot ser la carn, com pot ser el peix, com poden ser els ous, els làctics.
Els experts recomanen, sobretot, evitar els anomenats productes ultraprocessats.
El que ens estem trobant a dia d'avui és que comprar qualsevol producte processat o ultraprocessat acaba sent més barat que si compréssim el producte de referència. I això té un clar impacte en termes nutricionals, perquè aquests productes acostumen a tenir moltes quilocalories, acostumen a tenir també una quantitat important de greixos, una quantitat important de sucres, inclús de sal. Llavors això té un clar impacte en termes de la qualitat nutricional que estem consumint.
Per fer front a la situació i que no hi hagi conseqüències a la llarga, demanen a l'administració que es modifiquin les polítiques i que es creïn estratègies perquè la gent amb menys recursos pugui accedir als aliments bàsics.
En clau cultural, avui ha arrencat el concurs de castells de Torredembarra i ho ha fet amb els Nois de la Torre, els Castellers de Berga i els Castellers d'Esparreguera en les tres primeres posicions del podi provisional. Des de les 10 del matí, 12 colles arribades de tot Catalunya han tingut l'oportunitat de fer els seus millors castells en 5 rondes, de les quals s'han valorat només els 3 millors castells. Des de Torredembarra, en directe, ens ho explica Raquel Martínez. Bon dia.
Bon dia. S'han complert les previsions en la primera jornada del concurs de castells a Torredembarra i la colla local, els Nois de la Torre, han estat proclamats campions ex aequo amb els Castellers de Berga. Totes dues colles han dut a terme la mateixa actuació, descarregant el 7 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. El cap de colla dels Nois de la Torre, Lluís Batet, s'ha mostrat content després d'aconseguir guanyar per primera vegada el concurset.
Bé, contentíssims, hem fet el que havíem vingut a fer, els tres castells que teníem en cartera, i no podem estar més contents de com ha anat el dia, realment.
Hi ha hagut, però, emoció fins al final, ja que els Castellers de Badalona han intentat el 2 de 7 en una de les rondes de millora. No han pogut, però, amb la Torre i han quedat sisens per darrere d'Esparreguera, Castelldefels i Mollet. Especialment meritòria han estat les actuacions dels Bous de la Bisbal, que avui s'han estrenat al concurs de castells, i els Castellers del Riberal, de la Catalunya Nord. El concurs de castells continuarà el pròxim cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça. Les dues jornades les podreu seguir en directe a les televisions de la xarxa.
Moltes gràcies, Raquel.
Fui a la orilla del río y vi que estábamos sola.
L'actriu catalana Carla Quílez, de només 14 anys, ha guanyat la Conxa de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià a la millor interpretació protagonista amb la pel·lícula La Maternal.
Nascuda al barri barceloní del Guinardó, ha arribat al cinema per la Porta Gran, però de forma accidental, quan algú va recomanar a la directora del film, Pilar Palomero, que fes un cop d'ull a l'Instagram de l'adolescent. Comparteix el premi ex aequo amb Paul Kircher per Winterboy. Recordem que el festival ha unificat el premi a la millor interpretació i no distingeix entre masculina i femenina.
A veure, penya! Un brindis per l'Helena i l'Ivan.
I obrim el finestral a la façana sud.
Tampoc hi ha pressa per això.
Jo vull tenir-la acabada abans del parc.
Ja sou aquí?
Haurem de canviar les figues.
No, les podem restaurar.
Que teniu algú que us faci la lleva de suc? Un any amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
20.000?
He canviat el nostre cotxe per això.
No t'has tornat boig, o què, tia?
Perdona, tu qui ets?
I el Premi de la Crítica Internacional ha estat per la producció Suro, primer film del director Miquel Gurrea, rodada entre els municipis empordanesos de Darnius, Agullana, Maçanet de Cabrenys i Figueres, amb una desena d'actors no professionals. El film està interpretat per Vicky Luengo i Paul López, narra les contradiccions vitals d'una parella que deixa la ciutat per iniciar una nova vida al bosc, per reactivar una explotació de suro.
Notícies en xarxa. Esports.
El Real Madrid i el Barça es troben avui a la final de la Supercopa de Bàsquet. El partit tindrà lloc al Palacio de los Deportes San Pablo de Sevilla i a 6:45 de la tarda. D'aquesta manera arriba el primer títol oficial de la temporada.
D'una banda, l'equip blaugrana ja arriba amb el títol de la Lliga Catalana a la butxaca, mentre que el Real Madrid torna a la competició de la mateixa manera que va acabar l'última temporada disputant la Supercopa. L'any passat el trofeu va anar a mans dels madrilenys, que es van imposar al Cossur Real Betis per 69-100.
El Nàstic s'enfronta aquesta tarda a la Morevieta. Serà un cara a cara amb un dels rivals més potents del grup 2 de la primera federació, per a la qual els tarragonins presenten dues baixes significatives. Alejandro Berzosa, bona tarda.
Tranes jugaran davant la Morevieta, un equip que ha sumat una victòria, dos empats i una derrota. El conjunt basc va començar bastant bé el campionat empatant amb el Sabadell i guanyant a la Societat Deportiva Logroñés, però va perdre amb l'Osasuna Promesa i va empatar amb el Barça Atlètic. Per la seva banda, està reunint Sagrón de buscar la primera victòria de la temporada, i és que tres empats i una derrota deixen molts dubtes en l'equip de reunir. Per aquesta ocasió ho faran sense Martínez i el míster Raúl Agné. Així, tot l'equip es mostra confiat per aconseguir els primers tres punts, tal com ho diu el capità del Nàstic, Joan Oriol.
Portem quatre partits, l'equip va creixent, l'equip està igual que al començament, l'equip creu, l'equip està amb confiança, estic segur que la primera victòria arribarà aquest cap de setmana i a partir d'allí jo crec que anirem escalant posicions, no? Al final sempre pues, l'equip necessita una victòria, com t'he dit, per creure, seguir creient, no? I anar pues, guanyant més d'un partit, no? Que al final se tracta de guanyar.
El partit es jugarà diumenge a les 6 de la tarda al nou estadi Costa Daurada.
Duel entre el sisè i el setè classificat del grup 2 de la segona federació. El Nou Congost viurà un duel de primer nivell entre el Centre d'Esports Manresa i el Saguntí. Ens ho explica Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent.
El Centre d'Esports Manresa disputa el segon partit de Lliga a casa contra l'Atlético Saguntino en aquesta quarta jornada. Serà el partit a les 7 de la tarda. S'enfronten al Nou Congost dos equips que no coneixen la derrota en els tres partits disputats fins al moment. De fet, els valencians no han perdut encara entre pretemporada i els partits de segona federació. Són sisens i setens els dos equips respectivament a la taula amb els mateixos punts, un total de 5. Ferran Costa, el tècnic dels manresans, parla del rival i dona alguna clau pel partit.
Jugadors experimentats que coneixen la categoria i bé, un partit que hem de ser protagonista perquè hem portat la iniciativa.
L'equip manresà només té la baixa coneguda de Joan Castanyer.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
La retenció de líquids. L'augment de les temperatures pot provocar més retenció de líquids i, tot i que no és una malaltia com a tal, és un signe de desequilibri en la distribució de l'aigua a l'organisme. L'acumulació excessiva de líquid a la pell és el que coneixem com a retenció de líquids i pot provocar inflamació de certes parts del cos, com mans, peus, turmells, cames o abdomen. Primer, cal saber l'origen, sobretot si es tracta d'una inflamació important acompanyada d'enrogiment, cansament o hipertensió. Cal descartar que la causa sigui patològica, com una malaltia renal, un període de sedentarisme llarg, dany hepàtic o pulmonar, desnutrició, obesitat o pel consum de certs medicaments. En canvi, pot ser deguda a situacions fisiològiques com la menstruació o l'embaràs, on és habitual augmentar de pes i de circumferència abdominal a conseqüència d'una lleu retenció de líquids. Altres causants poden ser l'alcohol, l'estrès, la manca d'activitat física, el consum excessiu de sal o una alimentació inadequada. Alguns dels minerals implicats en la regulació del líquid a l'organisme són el sodi, el potassi i el magnesi. El sodi és l'encarregat d'absorbir aigua i mantenir estables els nivells de líquid. El potassi és el que estimula la diuresis i, per la seva banda, el magnesi afavoreix l'excreció urinària total. Per aquest motiu, si pateixes retenció de líquid, cal que facis una dieta pobra en sodi i rica en magnesi i potassi, incloent verdures i fruites fresques, llavors, tubercles i llegums. Cal que redueixis el consum de sal a la dieta, evitant aquells aliments que més en contenen, com els snacks, les patates fregides, els fruits secs salats, els ultraprocessats com les pizzas, cups de caldo, salses comercials, menjar preparat i embotits o formatges curats. També pots afegir als plats herbes aromàtiques o espècies i així reduir l'excés de sal. A més, caldrà que t'hidratis suficient, bevent més líquid i evitant l'alcohol. L'aigua amb gas, els tes, les infusions o el cafè seran les millors opcions. No deixis de moure't i realitzar exercici físic i, si és necessari, pots ajudar amb l'estimulació de la diuresis prenent infusions de cua de cavall o dent de lleó, sempre sota supervisió mèdica. Si quan s'acosta l'estiu ets de les que pateixen de cames, mans i peus inflats, influint negativament en la teva qualitat de vida, procura introduir els consells de seguir una alimentació equilibrada, moure's, beure suficient líquid, reduir els aliments processats, augmentar el consum d'aliments rics en potassi, reduir l'estrès i millorar la qualitat de la son per mantenir un correcte balanç hídric de l'organisme.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 25 de setembre de 2022. La segona nit de la Mercè a Barcelona es tanca amb aldarulls al voltant de la plaça d'Espanya. Es tracta del segon any consecutiu que la festa acaba amb la intervenció de la policia en aquest mateix indret. Avui fa 60 anys de les devastadores riuades del Vallès que van deixar un miler de desapareguts. Anna Gual, bon dia.
Bon dia, Fren. La crescuda dels rius i rieres van arribar també a la comarca del Barcelonès i van arrasar al barri de la Catalana, Sant Adrià del Besòs. Ho relliurem gràcies a l'arxiu municipal d'aquesta localitat.
Demà dilluns es preveu que es comenci a posar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid.
La rebran les persones més grans de 80 anys i aquelles que viuen en residències. L'Organització Mundial de la Salut pronostica que el final de la pandèmia és a prop.
En clau cultural, avui ha arrencat el concurs de castells a Torredembarra.
Els nois de la Torre, els castellers de Berga i els castellers d'Esparreguera han ocupat el podi d'una edició que es resoldrà el proper cap de setmana a Tarragona.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia, avui la jornada és bastant tranquil·la, després que de matinada sí que hi ha hagut xàfecs intensos cap al nord-est, també a punts de litoral ha anat marxant mar endins, i al matí, doncs, en general, fins i tot assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos, especialment en trams de litoral i del prelitoral. Ara, durant la tarda, hem d'esperar que creixin de nou nuvolades en zones de muntanya, principalment Pirineu, Prepirineu. Poden deixar encara avui algun ruixat, però han de ser febles, aïllats, cap al sector més oriental, tant del Pirineu com del Prepirineu, i no en descartem algun d'altre d'encara més aïllat, feble, que a punts de l'interior del quadrant nord-est. Amb una temperatura que avui queda més baixa, es nota aquest descens de la temperatura, especialment cap a Ponent, cap al sud del país, tot i que el cel avui està, doncs, menys ennuvolat en aquests sectors. Les temperatures més altes avui arribaran a primera hora de la tarda cap als 24-25 graus en aquesta àrea, i el descens no es nota tant, però també ha baixat una mica de temperatura cap a la zona de les comarques de Barcelona i també cap al sud de la Costa Brava. De cara a demà continuarem amb temperatura que a primera hora del dia serà baixa, però en canvi la temperatura màxima es recuperarà una miqueta, encara amb possibilitat d'algun ruixat cap a punts del nord-est i en general amb intervals de núvols alts i mitjans. És tot, de moment ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. I cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda de nou, Efren. Doncs seguim parlant d'una tarda tranquil·la, d'un matí que no ha registrat problemes, però és cert que per aquesta tarda ja comença l'operació sortida parcial. Es farà entre avui a la tarda i demà al matí, i demà matí tarda-nit per la facilitat de la Mercè. Per tant, haurem d'estar molt a la guaita com se circula, i sobretot si es preveu el viatge sempre es poden estalviar molts problemes a l'hora de tornar a casa. De moment això és tot. Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. I en esports, el Real Madrid i el Barça es troben avui a la final de la Supercopa de Bàsquet.
Els blaugrana hi arriben amb el títol de la Lliga Catalana a la butxaca.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció, als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Anna Gual i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. La segona nit de la Mercè a Barcelona es tanca amb aldarulls al voltant de la plaça d'Espanya. Es tracta del segon any consecutiu que la festa acaba amb la intervenció de la policia en aquest mateix indret. Actes de vandalisme han acabat amb alguns comerços de la Creu cobertes, saquejats i amb part del mobiliari urbà incendiat. D'altra banda, un jove de 25 anys ha mort a Barcelona aquesta matinada per ferides d'arma blanca. L'alcaldessa Ada Colau ha desvinculat aquest crim dels actes vandàlics, tot i que les investigacions dels Mossos segueixen obertes. Fins al moment hi ha hagut 12 detinguts, ens ho explica Carme Défez.
Poc després de les 3 de la matinada, un avís a la Guàrdia Urbana advertia d'una persona malferida al peu de les Torres Venecianes de l'Avinguda Maria Cristina, a prop de la parada del metro d'Espanya. La patrulla només ha pogut constatar la mort d'aquesta persona. Durant la nit s'havien desenvolupat diversos concerts en aquest espai. En una compareixença aquest matí, el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha desvinculat totalment aquesta mort dels concerts, però també dels incidents posteriors que s'han viscut a la zona de Creu Coberta.
Això es produeix a les 3:16, per tant no té res a veure amb els aldarulls que es produeixen a l'inici de les obres, perdó, de les tasques de neteja que es fan en tot l'espai de la festa. Això es passa als 4:40, quan un grup del voltant de 500 persones s'enfronten primer als equips de neteja i després posteriorment a la força policial. I s'han produït aquests incidents, aquests actes de vandalisme.
I és que poc abans de les 5 del matí, un grup de 500 persones que no volia abandonar la via pública ha sembrat el caos entre plaça Espanya i el carrer de la Creu Coberta, provocant saquejos, algun comerç, trencament de vidres i crema de mobiliari urbà i motos. Batlle ressalta que ha estat una minoria incívica.
Lamentar, un cop més, que hi hagi gent que no pugui celebrar la festa sense provocar aquest tipus d'incidents que condemnem tots i que, en primer lloc, perjudiquen a la gent que massivament assisteix en aquest tipus de festes. Per tant, doncs, també fer una crida en el civisme, el que ens queda de festa major.
Hi ha hagut 12 detinguts relacionats amb els aldarulls que han estat traslladats a la comissaria de les Corts. Mentrestant, la festa continuarà avui i demà amb un reforç de la vigilància policial.
De cara a la propera nit, doncs, els dispositius policials sempre es reforcen, sempre s'adequen a les característiques. També doncs, enviar un missatge de suport i de solidaritat amb els comerciants de l'eix de Sants. Estem ja en contacte amb ells. Aquest matí mateix, a primera hora, la gerent del districte de Sants-Montjuïc s'ha desplaçat en aquell espai i doncs, també garantim la seguretat en les properes hores.
Durant la Mercè de l'any passat, encara amb restriccions per la pandèmia, es van produir uns fets semblants, amb aldarulls i ferits, que van acabar amb diversos detinguts.
La regidoria de Rieres de Terrassa organitza una sèrie d'activitats per rememorar els 60 anys de les riuades que van afectar el Vallès. Aquest matí, el Museu de Terrassa s'ha encarregat de fer una visita guiada a les zones de la ciutat que van resultar més afectades. N'informa Pau Aguilera des de Canal Terrassa Televisió.
Terrassa commemora des de divendres i fins a finals d'octubre el 60è aniversari de les catastròfiques riuades del 1962, que van causar centenars de morts. L'arribada massiva de persones d'arreu d'Espanya a la ciutat va provocar una mala gestió urbanística amb l'edificació d'habitatges en zones poc segures en cas d'aiguat, fet que va multiplicar els danys de la catàstrofe. L'Ajuntament i concretament la regidoria de Rieres de Terrassa han organitzat una sèrie d'activitats per recordar i homenatge a les víctimes i les repercussions d'aquest desastre natural dels anys 60. Una de les activitats s'ha celebrat aquest mateix diumenge 25 de setembre, el mateix dia 60 anys després, ha servit perquè el Museu de Terrassa faci una visita guiada recorrent les zones del centre que es van veure més afectades durant les famoses riuades.
A menys d'una setmana del cinquè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, el cercle més proper de la Vigatana i secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, han convocat un acte de suport per denunciar la seva situació d'exili. S'ha celebrat aquest migdia a la plaça de la Catedral de Vic i hi han intervingut els familiars directes de la Vigatana, el seu grup d'amigues més properes i impulsores de la plataforma Free Rovira, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la vicepresidenta del partit, Obert, i portaveu d'adjunt al Parlament, Meritxell Serret.
Rovira ha intervingut de forma telemàtica des de Ginebra, on resideix des de fa 4 anys i mig. Visiblement emocionada i acompanyada de la seva família, ha volgut subratllar que des de l'exili visibilitzen la causa independentista amb orgull. Ha tingut, però, paraules per qui vincula el moviment amb inicials de partits polítics.
No ho farem mai, és el que de vegades no, també patim nosaltres en la nostra pròpia pell, que és negar a una persona represaliada que ho és, per pur interès partidista o tacticista. No, no s'hi val. No, això és una línia vermella. No pot ser. Els represaliats i represaliades tots sabem qui són. N'hi ha que som més coneguts perquè abans havíem tingut un rol, un càrrec polític, perquè teníem la possibilitat de parlar amb molta més gent a través dels mitjans de comunicació. Hi ha tantíssims represaliats i represaliades que no sabem qui són, però que sabem que hi són. I hem de saber estar al seu costat, perquè tots formem part d'aquesta causa general contra l'independentisme.
Milers de persones assisteixen avui a la tradicional Festa de la Rosa que els socialistes celebren anualment a la Pineda de Gavà, un acte que havia de comptar amb la presència del president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez. Aquest matí anunciava que no podia assistir-hi per ser positiu en Covid.
Durant la seva intervenció, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Esquerra Republicana i Junts els qui acusa de mantenir un conflicte crònic que paralitza el govern. Ha apel·lat directament al president aragonès, a qui ha demanat que fomenti el diàleg entre partits.
Diàleg, diàleg i diàleg. Per negociar i per arribar a acords. Diàleg que també volem obrir a Catalunya, senyor Aragonès. Prediqui-ho molt, nosaltres també ho fem. Practiqui-ho a Catalunya, que no passa res.
Pocs dies abans del cinquè aniversari de l'1 d'octubre, Illa ha dit que no és una data de celebració, sinó de reflexió.
Tot plegat quan demà dilluns es preveu que comenci a posar-se la quarta dosi de la vacuna contra la Covid a les persones més grans de 80 anys i a les que viuen en residències. Una altra de les mesures que ja s'ha estudiat a Catalunya i a Espanya la possibilitat d'anul·lar seria la de fer servir les mascaretes en transports públics, que passaria a ser una recomanació. I és que l'Organització Mundial de la Salut ha pronosticat que el final de la pandèmia és a prop. Ens ho explica Sílvia Villarroel des de Televisió de Badalona.
El metge especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Pere Joan Cardona, considera precipitat dir que la pandèmia ha acabat. Creu que s'ha arribat a una certa estabilitat amb la Covid, tot i que el virus segueix present, això sí, sense generar casos greus. L'infectòleg no descarta, però, que continuïn sorgint noves variants que afectin sobretot a persones sotmeses a tractaments crònics. Cardona es mostra prudent i és partidari de deixar passar l'hivern.
Jo m'estimaria més deixar passar aquest hivern per veure com es comporta, no? Que és el que estem fent. Estem seguint tots els virus respiratoris en conjunt, no? Hi ha un pla de la Generalitat en què mirem no només aquest virus, ja l'integrem doncs, amb el de la grip, el rinovirus, els adenovirus, i veure com es comporten. Jo crec que un cop passem aquest hivern podrem pràcticament certificar que sí, que ja estem en una bona línia.
Pel que fa a l'ús de la mascareta, el doctor veu bé que passi a ser una recomanació al transport públic i no una obligació, i que s'hagi instaurat com un costum en moltes persones a la nostra societat. Pere Joan Cardona ha destacat que una de les coses que queda pendent de resoldre és la Covid persistent, una malaltia que es continua estudiant des de la unitat pionera Europa ubicada a Can Ruti.
L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que el menjar s'ha encarit més d'un 15% de mitjana aquest últim any. La inflació es deixa sentir al cistell de la compra i els consumidors opten cada vegada més per productes més barats però de menys qualitat. Escoltem a la Mercè, en Miquel, la Maria Teresa i la Neus, clients d'un supermercat.
Abans te deixaves 100 euros per dir alguna cosa i ara en 160-170 euros no baixes. I això cada setmana. Això té una repercussió bastant elevada. El peix, la carn, la fruita, la verdura, tot això s'ha encarit molt. Abans podia t'hi vas una mica més de fresc i ara t'hi vas una mica més de congelat.
Potser jo feia abans, però faig més. Si hi ha alguna oferta d'un producte que sempre compro, això sí, doncs llavors aprofito que oferta i compro una mica més. Si una oferta en l'oli, en comptes d'una ampolla, en compro dos o tres.
De moment, deixar de comprar no, però sí que a vegades doncs, et permeties un petit capritxo, no?, d'alguna cosa que estava una mica millor per fer el vermut, diguem, alguna cosa així, i ara dius, doncs, bueno, saps què, guaita, de moment no el farem.
A cistella de la compra tens de fer molts números, i estaria el cas quan hi ha ofertes, perquè si són coses que gastes, val la pena. Segons quins tipus de menjar compris per suplir segons quines carns, doncs a la llarga amb la salut pot afectar bastant.
En aquest aspecte, els experts alerten del perill que pot suposar l'encariment dels productes per a la nostra alimentació. Ens ho explica Erika Palomares.
Un dels efectes de la crisi econòmica global és l'encariment dels productes alimentaris. Això pot tenir un efecte negatiu, ja que moltes persones opten per comprar aliments més econòmics, però no tan sans. Ho explica Míriam Torres, doctora en alimentació i dietètica i degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic.
Afecta sobretot en termes de que tinguem desequilibris o dèficits de nutrients. I els dèficits més importants s'associen a les vitamines i als minerals, el que en diem els micronutrients, que estan bàsicament presents en tot el que serien els aliments d'origen vegetal i especialment els productes d'origen fresc. També hi ha un element important que és el dèficit de proteïnes o aquest desequilibri en proteïnes pel fet de que deixem de prendre aliments que són clarament fonts nutritives de proteïnes, com pot ser la carn, com pot ser el peix, com poden ser els ous, els làctics.
Els experts recomanen, sobretot, evitar els anomenats productes ultraprocessats.
El que ens estem trobant a dia d'avui és que comprar qualsevol producte processat o ultraprocessat acaba sent més barat que si compréssim el producte de referència. I això té un clar impacte en termes nutricionals, perquè aquests productes acostumen a tenir moltes quilocalories, acostumen a tenir també una quantitat important de greixos, una quantitat important de sucres, inclús de sal. Llavors això té un clar impacte en termes de la qualitat nutricional que estem consumint.
Per fer front a la situació i que no hi hagi conseqüències a la llarga, demanen a l'administració que es modifiquin les polítiques i que es creïn estratègies perquè la gent amb menys recursos pugui accedir als aliments bàsics.
En clau cultural, el Museu Abelló de Mollet acull Història de les mans, una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona que passarà per 10 municipis. La mostra s'ha realitzat amb la col·laboració del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Informa Carla Ramos des de Ràdio Mollet.
L'exposició Història de les mans evidencia la importància de les mans. Alexandra Laudó, la comissària de l'exposició, ofereix una revisió d'aspectes destacats de la història cultural de les mans i de la nostra relació tàctil amb el món a partir del diàleg. Així ho afirma Laudó.
Aquesta exposició el que planteja és un diàleg entre obres d'art contemporani i una selecció d'obres de diferents períodes històrics i tècniques procedents de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I a través d'aquest diàleg entre obres contemporànies i obres del museu, el que trobem és un repàs doncs, de la presència de les mans i de la seva funció en el que és com la configuració d'allò que som com a humans, no?
Tots aquells centres que acullin l'exposició itinerant tenen la possibilitat d'incorporar una obra local o vinculada al municipi. L'obra proposada pel Museu Abelló és Connotacions, un projecte de nova creació i de caràcter participatiu de l'artista Òscar Moya.
Una veritat difícil de l'editorial Coma Negra és la publicació de Santi Vancells sobre la vida, la mort i la figura de Walter Benjamin, una crònica literària escrita pel que va ser el seu metge titular de Portbou durant 15 anys. I això és rellevant perquè Portbou va ser el destí on el filòsof alemany va acabar morint. Ho amplia Joan Massaguer des de Televisió de Girona.
El filòsof Walter Benjamin va passar les últimes hores de vida a Portbou l'any 1940. En aquell moment, la seva mort es va relacionar directament amb el suïcidi, una hipòtesi que Santi Vancells impugna categòricament amb el seu nou llibre Una veritat difícil.
Jo durant 15 anys he sigut metge de Portbou i aleshores me vaig adonar que la causa de la mort que s'atribuïa a Benjamin, que era una sobredosi de morfina, doncs clínicament plantejava molts dubtes. Això no és que ho digués només jo, molts altres autors ja ho havien manifestat, i aleshores a partir d'aquí vaig decidir estudiar, investigar una mica.
Una veritat difícil és, doncs, un relat que captura la vida i les últimes hores del filòsof jueu. Una història que s'hauria perdut de no ser pel memorial que l'artista Caravan va realitzar a Portbou en homenatge a la seva mort fugint dels nazis.
Notícies en xarxa. Esports.
El Real Madrid i el Barça es troben avui a la final de la Supercopa de bàsquet. El partit tindrà lloc al Palacio de los Deportes de San Pablo de Sevilla, a 6:45 de la tarda. D'aquesta manera arriba el primer títol oficial de la temporada. I d'altra banda, el Lleig i el Viladecans s'enfronten a hores d'ara a Vic en la final de la Lliga Catalana Femenina 2. I anem en directe amb Pep Portet. Bon dia.
Bon dia. Doncs el partit que ja s'ha acabat i finalment el Viladecans s'ha imposat per 49-53 al Lleig de Girona, en un partit que el conjunt gironí ha arribat a dominar de 12 punts i que dominava de 7 punts al final del tercer quart. Una gran defensa de les jugadores del Viladecans en el darrer quart que ha deixat el conjunt gironí 8 minuts sense anotar ha permès que amb un parcial espectacular de 15-4 s'emportés la victòria, com diem, per 49-53.
I en futbol, el Sabadell de Gavi García s'ha enfrontat aquest migdia al Calahorra a l'estadi de la Nova Creu Alta. Els arlequinats arribaven a la cita amb només 4 punts després de la derrota davant de l'Alcoyano, però amb la convicció de fer-se força a casa. Per conèixer l'última hora, hi anem en directe a Madri Arroyo. Bon dia.
Hola, Efren, bon dia. La sensació del Sabadell és que avui ha tornat a mostrar la seva cara a casa, la de les victòries, 7 punts de 9 possibles aquí a la Nova Creu Alta, però amb patiment en tots els casos, en tots els punts sumats. Avui 1-0 contra el Calahorra, amb gol de Gualda, com sempre, en el tram inicial de la segona meitat, avui amb un xut de Dan Gurdiel, que ha rebutjat Miguel Martínez, el porter de l'equip de la Rioja, i el més murri, Gualda, el de Bilbao, per fer el que al capdavall seria el solitari gol del partit. Dic això de patiment perquè el Sabadell ha estat dominador una vegada més aquí a casa, ha gaudit d'oportunitats de sobres per matar el partit, no ho ha fet i a les acaballes ha acabat demanant l'hora, però al final el que compta és que els 3 punts es queden aquí a la capital del Vallès Occidental, per tant, 7 punts de 15 possibles en l'estrena de temporada del conjunt arlequinat. Visitarà Logroño contra la Unión Deportiva Logroñés dissabte que ve, segon enfrontament consecutiu contra un equip de la Rioja.
Moltes gràcies, Adri. Duel entre el 6è i el 7è classificat del grup 2 de la Segona Federació. El Nou Congost viurà un duel de primer nivell entre el Centre d'Esports Manresa i el Saguntí. Ens ho explica Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent.
El Centre d'Esports Manresa disputa el segon partit de Lliga a casa contra l'Atlético Saguntino en aquesta quarta jornada. Serà el partit a les 7 de la tarda. S'enfronten al Nou Congost dos equips que no coneixen la derrota en els 3 partits disputats fins al moment. De fet, els valencians no han perdut encara entre pretemporada i els partits de Segona Federació. Són 6ens i 7ens els dos equips respectivament a la taula amb els mateixos punts, un total de 5. Ferran Costa, el tècnic dels manresans, parla del rival i dona alguna clau pel partit.
Jugadors experimentats que coneixen la categoria i bé, un partit en què hem de ser protagonistes en aquest portal d'iniciativa.
L'equip manresà només té la baixa coneguda de Joan Castanyer.
I en marxa a hores d'ara també el partit de la fase final de la Superliga Catalana Femenina de Vòlei entre el Barça i l'Esplugues. Busquem l'última hora amb Joan Garcia. Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta Superliga, aquesta Lliga Catalana Superliga, doncs ja té guanyadors, el DSB Club Voleibol Sant Cugat, que guanya aquesta competició per tercera vegada consecutiva, i és que s'ha desfet per 3-7-0, primer davant l'Esplugues i després, finalment, davant el Club Voleibol Barcelona. Un DSB Club Voleibol Sant Cugat que iniciarà la seva setena temporada consecutiva a la màxima categoria espanyola, la Lliga Iberdrola, i començarà aquest dissabte proper, rebent el Cajasol a partir de les 7 de la tarda a Valldoreix, un conjunt de Rafa Ruiz que ha demostrat la seva superior categoria davant Esplugues i Barça.
Moltes gràcies, Joan. I en hoquei, aquesta tarda es veuran les cares el Noia Freixanet i el Reus Deportiu, tot un clàssic de l'hoquei català. Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Bon dia, Noia Freixanet i Reus Deportiu completen aquesta tarda a partir de les 8 al pavelló de l'Ateneu la quarta jornada de la fase regular de l'Hockey Lliga en un clàssic del campionat que sempre és garantia de bon joc i gols. Els de Sant Sadurní es presenten a la cita amb un ple de victòria les tres primeres jornades de la competició domèstica i afronten el primer dels tres grans exàmens d'aquest inici de temporada abans de l'aturada de la Lliga per la celebració dels World Games la setmana vinent. Rebrà el Liceu i la següent visitarà el Palau Blaugrana. El Reus es presenta davant del Noia després de l'empat a 1 contra el Caldes i amb un bloc que es manté molt competitiu i que, com va fer la temporada passada, també aspira a arribar molt lluny a totes les competicions. Retrobament de vells coneguts de l'afició local com el sadorninenc Sergi Aragonès, Marc Julià i el porter Martí Zapater. Rubén Fernández i Ivan González seran la parella arbitral d'aquest partit.
El líder Grip Club Hockey Mataró acaba imposant-se al Manlleu en un intens partit de la Lliga Femenina per 2-1. Amb aquesta victòria, les mataronines aconsegueixen la primera posició provisional de la Lliga. Ho amplia Pol Costa des de Ràdio Mataró.
Victòria molt patida, però també de molt de mèrit del Mataró davant el Manlleu, un dels rivals més forts d'aquesta Hockey Lliga Femenina. Després d'una primera part sense gols, tot just començar la segona, Eli Gurri, ex-mataronina, avançava a les del Bages. Tot i així, la reacció de les mataronines ha estat molt ràpida i al cap d'un minut, Nina Almirall igualava el marcador. Les visitants han tingut oportunitats per anar-se'n i aconseguir la victòria, però les mataronines han plantejat una defensa superbia que les ha deixat amb només un gol encaixat en tot el partit. Al final, a falta de 5 minuts per acabar, Nina Almirall ha firmat el seu doblet i ha donat la victòria al Mataró, que es situa amb 6 punts a davant de la classificació després d'haver guanyat també la setmana passada a les Roses.
I en waterpolo, el Club Natació Mataró derrota el Sant Andreu per 5-7 en el partit de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo, que els hi dona l'accés a la final a 4. I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui diumenge. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Quiero que pidas dos deseos, que adivines lo que veo cuando te miro y no sabes qué decir. Que me confieses tus secretos, que me ahogues con tus besos, que me digas que me quieres porque sí.
Quiero comprarme cuatro vidas y hace tres que no sabías que escondidas me moría por ti. No te me escapes todavía, aún nos quedan tantos días, solo dime que te quedas a dormir. Dime quién te bañará en la arena y dime que serás mi Macarena. Quédate esta noche, no dejaré que...
el día de mis noches, yo la noche de tus días, en los que sueño que nos vamos de aquí, tan lejos que nadie pueda encontrarnos, pero siempre tan cerca de ti.
Imagino a cada instante aquel vestido de volantes que bailaba cada noche para mí. Cuanto más te odio, más te quiero. Cuanto más te tengo, más quiero de ti.
Dime quién te bañará en la arena y dime que serás mi Macarena. Quédate esta noche, no dejaré que duermas. Oh, no. ¿Y ahora qué? No necesito palmeras, puedo ver la puesta de sol en tus piernas. Quédate, esperaremos a que suba la marea
al beso de una sirena.
Me da igual lo que me digan, sé que mereces la pena. Me da igual que seas guapa, fea, rubia o morena. Eres tú, tú mi Macarena.
Mereces la pena, eres tú la que me domina y la que me envenena, tú mi condena, tú mi Macarena.
Me da igual lo que me digan, sé que mereces la pena, me da igual que seas guapa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. Una persona morta i diverses actes vandàlics al resum d'aquesta nit de la festa de la Mercè. Un home de 25 anys ha estat apunyalat prop de la plaça a Espanya. Els fets haurien passat sobre 3:45 de la matinada entre el carrer Lleida i Paral·lel, tot i que els serveis d'emergències mèdiques han actuat ràpidament i el noi ha mort a causa de l'aturada cardíaca provocada per l'agressió de l'arma blanca. A més, els fets desagradables que han passat a altres hores de la matinada quan un grup de persones que resistien a abandonar la zona de concerts de l'Avinguda Maria Cristina han saquejat diversos comerços, han trencat vidres i han cremat mobiliari urbà i diversos vehicles. Els establiments afectats estan al voltant de la plaça Espanya, tot i que ha passat quan la policia demanava a la gent que abandonés la zona. L'ambient s'ha caldejat i un grup de persones ha llançat objectes als agents. Els Mossos d'Esquadra ja han fet diverses detencions. Aquest